Bon dimecres a tothom. Comencem l'Amunt al Taló, una setmana més, el programa més teatral de la ciutat. Un programa amb el que intentem difondre tot el teixit teatral que hi ha a Sabadell, però també el de Barcelona i més enllà. Parlem de teatre, d'història teatral, de cinema, i ho fem amb les diferents veus del sector teatral de Sabadell, de la nostra ciutat. Així que no et perdis tota aquesta informació cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Com sempre, vull començar el programa agraint la feina de tot l'equip que fa possible que aquest programa tiri endavant. Laura Lozano a la producció, Aina Fanoll i Pol Juera, Jaume Pont a la seva secció d'Entre Talers i Talons, Elvira Frank amb les seves recomanacions teatrals, Toni González al control tècnic i avui al micròfon Carlota Gorgori. Repassem els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Repassarem les propostes teatrals que tenim per aquest cap de setmana a la nostra ciutat de la mà de l'Aina Fanoll. El nostre apuntador, Pol Juera, avui ens visita per anar fent un balanç de la capitalitat cultural que ha viscut Sabadell aquest any 2024, ara que ja l'hem conclòs, a través de diferents veus del sector cultural de la ciutat. Parlarem amb una sabadellenca que es dedica professionalment al teatre, però aquesta vegada podrem conèixer tot allò que passa al darrere d'un projecte. Parlarem amb la Mariona Ubia, escenògrafa. A la secció d'Entre Talers i Talons, en Jaume Pont ens endinsarà en la història del centre parroquial de la Puríssima, que són els antecedents del primer que va ser la palestra i finalment va esdevenir el Teatre del Sol. Parlarem també amb part de l'equip de Peter Pam, del Ciervo Teatre, que estrena en aquest proper 8 de febrer. I per acabar, l'Elvira Frank, a la seva secció teatral Teatre de Frank, ens parlarà de dos muntatges teatrals barcelonins. Parlarem de Tres Porques, a la Sala Beckett, i els contrabandistes de llibres, al TNC. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Doncs ja tenim a punt l'Aina Fanoll a l'estudi, així que els oients el que us toca fer és obrir les agendes perquè l'Aina ens anirà informant del que tenim aquest cap de setmana a nivell teatral a la ciutat. Bon vespre, Aina.
Com estàs? Bon vespre, Carlota. Molt bé.
Com estem d'agenda?
Aquest cap de setmana no hi ha gaire cosa, però sí que al Ciervo, aquest 8 i 9 de febrer, s'estrena la comèdia Peter Pan el dissabte a les 9 i el diumenge a les 6. Les reserves de les entrades són a WhatsApp, al 627 76 91 65.
Perfecte.
I a la Faràndula no hi ha res, i al Sant Vicenç ja ens n'anem a finals de febrer, que s'estrena a Ani.
Perfecte, doncs més endavant ja concretarem informacions de l'estrena aquesta d'Ani. I res més, poqueta cosa, però doncs tots cap al Ciervo, ja està, no?
Sí,
no?
Sí, tot al Ciervo.
Perfecte. On podem recuperar les propostes culturals de la ciutat, Aina?
Recordar que podeu trobar més informació als horaris i la venda d'entrades a l'app de Sincronitzats a l'Ajuntament de Sabadell o al web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Fins
a
aviat.
A tu, fins aviat.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'apuntador.
Doncs fa un parell de setmanes vam fer un recopilatori de tot el que sabíem del procés de creació i realització del projecte de la Capitat Cultural de Sabadell i, com sabeu, el passat diumenge 26 de gener, l'òpera Push va suposar el punt i final a aquest camí. És per això que des de l'Amunt al Taló en volem fer un balanç, però hem pensat que la millor manera de fer-ho és a través de les veus de persones actives del teixit cultural de la ciutat, de les persones que han estat més a prop d'aquest projecte. Així doncs, avui comencem aquesta secció de l'apuntador amb en Pol Juera, que ens acompanyarà durant uns programes per anar sentint aquests sabadellencs i sabadellenques i la seva valoració de la capitalitat cultural de la ciutat. Bon vespre, Pol, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Perfecte, doncs va, com valoren els sabadellencs aquesta capitalitat cultural?
Anem a veure, ho comencem per l'Ari Clapés, una actriu professional sabadellenca del teatre musical.
Escoltem. Doncs fent un balanç una mica del 2024, penso que realment ha anat molt bé per poder tenir molta més cultura, molt més teatre aquí a Sabadell, i de fet això ha fet justament que hi haguessin moltes més propostes, ja sigui de fora o sobretot de dintre, que també s'ha impulsat, i això ha estat molt bé perquè hi ha hagut moltes propostes, però a la vegada també penso que una mica mort d'èxit, en tant que ara falta acabar d'ajustar la qualitat de totes aquestes propostes que es tenen, però penso que això també és qüestió de temps i que ja vindrà.
Perfecte.
Escolta, la veiem que ens parla de gran quantitat de projectes durant tot el que ha estat aquesta capitalitat, però que cal veure i cal ajustar aquesta qualitat d'aquests macroprojectes.
Exacte, que no sempre més quantitat fa augmentar la qualitat, sinó que s'ha de ser curós també en quines propostes es programen. Em sembla que tenim més valoracions.
Continuem per Mercè Fisa, presidenta del grup de teatre Encert.
Bona tarda. Gràcies a l'any de la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell, doncs estem agraïts perquè vam poder llegir unes lectures al casal Pere IV de gent que no ha publicat mai els seus escrits i estem molt contents. Res més a dir.
Perfecte. En aquest cas, suposo que és doncs, donar visibilitat a coses que a vegades quedaven més a la sombra.
Exacte. Ha estat una oportunitat aquesta capitalitat per veure petits projectes o projectes que últimament no se'ls donava tota la visibilitat possible des dels recursos que hi ha a la ciutat.
Exacte, perfecte. I tenim una última valoració.
Acabem avui, Carlota, amb David Galinsoga, que és membre de la Joventut de la Faràndula i membre del grup de teatre Estrellats. Sentim-lo.
L'any de la capitalitat, per nosaltres, Estrellats Arts Escèniques, ens ha permès participar en diferents activitats i col·laborar amb altres entitats, companyies i col·lectius de la nostra ciutat. Tot això ens ha ofert l'oportunitat de créixer plegats i conèixer-nos encara una miqueta més. El principal exemple es troba en l'activitat de la Festa Major de Sabadell, titulada Arquitectura en Públic, conduïda pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ESDI i l'Ajuntament de Sabadell, on vam guionitzar i dirigir l'obra Arquitectura és vida, en diferents companyies teatrals i també diferents entitats de dansa de la nostra ciutat.
I doncs amb aquesta última nota acabem, en el qual ens parla, com tu deies al principi, de teixit cultural, a qui ens parla de col·laboració entre entitats que al final acaben construint aquest teixit de la cultura i que ha estat una oportunitat per fer-lo fort i per veure que hi ha diferents col·laboracions que encara no s'havien donat i que es van poder veure durant aquesta capitalitat. Un balanç positiu, em fa.
En aquest cas, hem tingut tres valoracions força positives d'aquest projecte, contents que sigui així. Parlàvem de més quantitat de programació cultural, aquest teixit cultural, enfortir aquest teixit cultural, sobretot d'entitats que hi ha a la ciutat, i donar visibilitat a projectes que encara no s'havia fet. Per tant, coses que desitgem que continuïn més enllà d'aquest 2024.
Sí, que es puguin mantenir i veurem més endavant en aquestes petites seccions si segueixen havent-hi notes i valoracions positives o si també hi ha aspectes
alguna
més crítics.
Que sempre poden... està bé per millorar.
Per ser aplicables també després d'aquesta capitalitat.
Exacte, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Pol. Ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres, fins aviat.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Estem acostumats a parlar amb les cares visibles dels muntatges teatrals, però el talent sabadellenc arriba a totes les parts de l'espectacle i per aquest motiu volíem visibilitzar i posar en valor una part molt important de la feina que es fa per tirar endavant una obra de teatre, i és per això que comptem avui a l'estudi, en aquest cas per via telefònica, amb una persona que es dedica professionalment al teatre, però en aquest àmbit que normalment queda més amagat. Tenim amb nosaltres al telèfon a la Mariona Ubia, escenògrafa. Recentment la Mariona ha participat a l'escenografia de Jam, una obra del sabadellenc Marc Balaguer, que es podrà veure properament al Teatre Goya. També ha sigut l'escenògrafa de L'Ocant de les Ànimes Mudes, que torna al Teatre Gaudí, a Barcelona, i també ha estat a la coordinació tècnica de Carmel de les Impossibles i Massa Brillant al Teatre Nacional de Catalunya. Bon vespre, Mariona.
Hola.
Primer de tot, gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres i per deixar-nos endinsar en aquestes parts que sempre no, queden una mica més a l'ombra dels muntatges teatrals. Més no a l'ombra, suposo que per qui hi està més interessat, però a vegades per la gent que només gaudeix del teatre de tant en tant, doncs sí que queda una mica més amagat.
I tant, a vosaltres.
Per situar una mica els oients, Mariona, de com has arribat fins aquí, com ha sigut la teva trajectòria de formació i professional, perquè en aquest cas em sembla que hi va haver un canvi bastant radical.
Sí, jo professionalment em dedicava a la docència, jo era mestra, i bueno, tenia contacte amb el teatre a nivell amateur i a poc, doncs, anar entrant a nivell professional en aquest àmbit, doncs vaig acabar estudiant a l'Institut del Teatre escenografia, en aquest cas.
Perfecte. I quan te n'adones del teu interès per la part més tècnica de les arts escèniques i no tant de la interpretativa?
Sí, aquí, mira, perdona, Carlota, però et corregiré un petit incís.
Sí.
És a dir, l'escenografia, moltes vegades, no, es cataloga en aquesta part tècnica, però en realitat en el que es basa és en el disseny i és una part artística i creativa.
Val.
El que passa és que és diferent, completament diferent, al que fan els intèrprets, no? Però té un vessant més artístic que tècnic, tot i que necessites, no, de coneixements tècnics per desenvolupar-ho i per fer-ho possible, però parlem sempre de disseny i d'aquesta part de creació.
Vale. I en aquest cas, normalment el teatre amateur, sí que és veritat que si estàs vinculat has tocat una mica de tot, no? Perquè són d'aquells que
sí.
al mateix temps que estàs fent la interpretació estàs fent una altra cosa per tirar endavant el projecte, però hi ha algun clic en la teva trajectòria que dius és això, és el disseny el que m'interessa de les arts escèniques?
Bueno, jo tota la vida he viscut envoltada de maquetes i d'escenografies, perquè el meu pare és escenògraf amateur, en aquest cas.
Uh-huh.
Ell es dedicava, doncs, al disseny i a la il·lustració. I jo, per mi, a casa sempre, no?, hi ha hagut, doncs, maquetes, imatges, dibuixos, anar a acompanyar-lo a pintar. Llavors, bueno, formava part, doncs, d'aquesta altra part de la vida, no? Fins que un dia vaig dir, bueno, doncs, i per què no, no? Anem a fer-ho possible i a dedicar-me professionalment a això.
Perfecte. Aquesta feina que deies de disseny, de creació de l'escenografia, de dissenyar-la, de tot l'engranatge des de que s'inicia un projecte teatral fins que l'espectador en pot veure el resultat, en quin moment comença la vostra creació, no? De tot el moment en què des del propi teatre o des d'un director diu vull tirar endavant això, en quin moment l'escenògraf comença a funcionar entre tot l'engranatge?
Sí, nosaltres el primer contacte que tenim és amb el director, habitualment, clar, evidentment aquí hi han formats infinits, però
uh-huh.
El que seria com més normalitzat, diguéssim, és que, doncs, des de la direcció de l'espectacle es decideixi quin escenògraf vol col·laborar i hi ha tota una feina, doncs, de moltes converses, moltes xerrades, de lectures conjuntes, no?, del text, d'entendre i de veure quina és l'aposta de direcció, en quin sentit, doncs, si vol fer una cosa més realista, més abstracta, més, no?, simbòlica, és a dir, quina posada en escena s'imagina
uh-huh.
i quin caràcter li vol donar, doncs, a l'espai, en aquest cas, o a la il·luminació, o el que sigui, i es fa, doncs, aquest treball entre conjunt i paral·lel, no?, és a dir, hi han trobades i llavors cadascú treballa per la seva banda i torna a haver posades en comú, i tot això abans, molt abans de que comencin els assajos amb intèrprets. Quan es comencen els assajos amb intèrprets, l'escenografia ja està definida, poden faltar coses de matisos, de coses, doncs, que es vulguin jugar en escena i que uh-huh. s'acabin de decidir i de definir al llarg dels assajos i que, evidentment, no, moltes vegades el que es proposa com a escenografia és un taulell de joc. Llavors, durant els assajos pot evolucionar, però la idea o el concepte bàsic ja hi és i moltes vegades ja s'està construint.
Val. Però, clar, com deies, és una cosa viva, no? Entenem que aquest disseny, com la línia potser, la idea, com el que tu deies, la idea de direcció ja està marcada, però a la que mm-hmm. s'incorpora la interpretació continua viva.
Sí. També depèn molt, doncs, del tipus de muntatge que sigui i del plantejament de direcció, no? Hi ha direccions que són completament processos de creació, que l'espai és un element més d'aquest procés de creació i pot canviar el 100%, i n'hi ha que no, que ja, no, es defineix abans de res d'això serà així, i un cop ja està tot acordat, doncs la direcció es fa en aquell en aquell, seguint com això que s'hagi acordat, però sí, sempre, sempre passen coses, hi ha canvis, hi ha idees, i ara aquí volem 30 cadires.
Doncs 30 cadires. Per tant, entenc que la següent pregunta que et volia fer, entenc que dependrà també de la direcció i del projecte, que és el marge de creació que hi ha vostre entre la demanda inicial i el resultat final.
Sí, clar, pot ser molt divers, no? Pot ser que hi hagi un que des de direcció ja es tingui una idea molt, molt clara del que es vulgui fer, no? És a dir, vull fer aquest text que passa en aquest lloc i vull que sigui d'aquesta manera. Uh-huh. Llavors, clar, evidentment, les possibilitats, tot i així, són moltes, però és molt més acotat que no pas en un altre, en sentit oposat, podria ser. Vull fer un muntatge i vull partir, doncs, de, jo què sé, de formes, de colors, de a veure què ens pot donar l'espai. És a dir, també pot ser el motor, una idea, no? La idea d'espai pot ser el motor per desenvolupar després a nivell dramatúrgic o a nivell de significat del muntatge final.
Perfecte. Per tant, dependrà molt, suposo, del tipus de projecte, de la direcció amb la que us trobeu i dels diferents equips que formin l'espectacle.
Exacte, al final és un engranatge i cadascuna de les persones, no? Cadascun dels creatius aporta una capa més i llavors, doncs, com més persones, doncs més...
Clar, més idees, més versàtil, sí, no? més de tot.
Més coses.
Clar.
Sí.
Mariona, tens algunes inspiracions així com que sempre acabi recorrent per la creació de qualsevol escenografia? O veus de moltes coses, com dèiem, perquè cada projecte és diferent? O tens com una línia allò que... No? Vull dir, algo que sempre et dona algun resultat?
No com a punt de partida, que sempre parteixi del mateix, però una cosa que sí que m'agrada molt, per exemple, és anar a museus o agafar-me en algun artista concret i dir, mira, ara per aquest muntatge crec que aquesta exposició que hi ha al MACBA, m'invento, em pot interessar i la vaig a veure. I és com, en realitat, potser és una excusa per anar a veure museus, no? De tant en tant i donar-li això. Però sí que m'agrada fer-ho i empapar-me o veure d'algú que després no té per què veure's literalment. És a dir, moltes vegades, la majoria de vegades, qui vagi a veure l'espectacle i hagi anat a l'exposició no ho relacionaria mai, no?
Clar.
Però, a vegades són idees, llums, de, jo què sé, formes, composicions a nivell d'imatge...
Clar, que al final és una cosa que a tu et desperta alguna cosa que després, a través de l'escenografia, acabes plasmant a l'espectacle. En aquest cas, clar, al final l'escenografia potser és com el vincle més clar entre l'art plàstic i l'art escènic, no? M'ha sorprès... No m'ha sorprès, Després, evidentment, és com bastant lògic que t'inspiris d'exposicions, però és com curiós, no? Perquè potser l'espectador que està sentat al teatre en cap moment... fa aquesta unió, no?, entre aquests dos tipus d'art, però l'escenografia...
Bueno, al final, la paraula, no?, escenografia és escena i grafo, no?
Sí,
és a dir,
sí,
és tota la part aquesta plàstica i visual de l'escena.
Sí, sí, sí. Al llarg de la teva trajectòria, tant amateur com professional, perquè al final segurament moltes de les coses d'inspiració i de reptes que t'han anat apareixent t'han aparegut durant el llarg de la teva trajectòria, quin ha estat el teu major repte com a escenògrafa?
Uau! és difícil ara de dir-te, és que estic en un moment, no?, de que cada vegada... és a dir, estic com en un moment de creixement professional, llavors cada un dels projectes supera l'anterior en el sentit de... Depèn del muntatge, però n'hi ha que hi ha, doncs, que la previsió d'espectadors és més alta. O de cop i volta el següent potser és ostres, tinc un pressupost que no havia tingut encara fins ara. O el següent és, ostres, és que aquest director no, és molt reconegut. O ara, llavors, és a dir, ara mateix em trobo com en... M'és molt difícil dir-te aquest ha sigut el major repte més gran que tinc. És això, no? O ara, per exemple, mira, te'n dic un que potser no és molt gran perquè el projecte en si és un projecte d'acompanyament amb escoles de disseny de Barcelona, però s'estrena en una sala off del Liceu, no? És a dir, ara de cop i volta, doncs, ostres, perquè no? És en un... En el gran teatre del Liceu, no? Doncs, bueno, cada un dels reptes o cada un dels projectes genera un repte diferent.
Clar, a més, com tu deies, al final aquests engranatges que queden com a la part més a darrere del projecte, com deies, clar, el repte t'arriba per diferents llocs, perquè al final treballeu paral·lelament i conjuntament amb tots els equips, no? I com tu deies, a vegades és l'espai el que et posa el repte, però a vegades és la direcció, a vegades és l'espai escènic més que el teatre. Vull dir que suposo que els reptes, com deies, t'arriben de diferents parts del muntatge, més enllà de la pròpia creació de la teva escenografia.
Exacte, sí.
Déu-n'hi-do, tot aquest engranatge. Déu-n'hi-do també perquè tot vagi cap a la mateixa direcció. Com comentava ara, clar, l'escenografia, des de la part com més d'espectadora, ens l'imaginem com molt condicionada per l'espai escènic en el que s'estigui fent aquest espectacle. No sé si hi ha espais escènics més agraïts, menys agraïts. Com ho portes tu, això? On t'agrada treballar?
Sí, clar, depèn de... Aquí entrem en molts condicionants, no? Tant pot ser a nivell de dimensions, que tinguis un teatre potser massa gran, o massa petit, no? I has de fer cabre i alguna cosa, o de cop tens un teatre de molts metres amb un projecte molt petit i també ha de... No? És a dir, l'espai no es pot menjar els intèrprets, però els intèrprets i el públic tampoc es poden menjar l'espai. Vull dir, això, llavors també, una altra banda, pot ser els condicionants tècnics, no? És a dir, com la infraestructura... si és doncs, més nova, més antiga, més actualitzada, n'hi ha més, n'hi ha menys. Sí, cada lloc és un món.
És un món. Clar, és que és com curiós, bueno, curiós no, però és complexa, perquè no és només el que et diu el director que vol, la idea que tu tens, sinó l'espai en què s'ha de realitzar. Entenc que si hi ha prevista una gira, entenc que també és un condicionant més de l'escenografia.
Sí, és un condicionant, ja no tant perquè l'escenògraf normalment no participa de la gira, és a dir, la feina com a escenògraf s'acaba el dia de l'estrena, però sí... que prèviament et poden, et demanen, no? Fem aquesta obra aquí i has de pensar que això se n'ha d'anar de gira, llavors entren condicionants de quants metres farà el camió o la furgoneta que ho transportarà, per tant, quina és la peça màxima de llarg, no? De màxim llarg que pot tenir, on es guardarà, o s'ha de poder desmuntar, o no cal, o... Bueno,
Clar, molts condicionants, sí. en el procés de creació.
Exacte.
I per anar acabant, Mariona, amb què estàs treballant ara? A part de JAM, que són espectacles que, com tu deies, en el moment de l'estrena, tu ja has acabat la feina, però que podrem tornar a disfrutar d'aquí poc, alguna cosa que ens puguis avançar, que podrem anar veient?
Sí, ara mateix estic treballant intensament amb un parell de projectes, vull dir, els que s'estrenen més recents, que són, a part d'aquesta reposició de JAM que deies, tenim Isaac, que s'estrena al Teatre Tantarantana a principis de març, i a finals de març a Sabadell amb els Malvats, i que estarem al Teatre Principal, o sigui que...
Perfecte, o sigui que aquí no hi ha excusa.
Aquí no hi ha excusa.
Perfecte, Mariona, doncs molt interessant poder escoltar aquestes versions dels projectes teatrals, d'aquesta feina que normalment doncs aquí el programa queda més amagada, perquè estem acostumats doncs, a entrevistar el repartiment, no? Direccions i les cares visibles de l'espectador, però que val la pena posar en valor i després de la complexitat amb la que ens has explicat també, doncs encara més posar en valor la feina que queda més amagada en aquest sentit, però que a la vegada també és la que més es veu per l'espectador.
Sí, moltes gràcies per fer-ho.
Vale. Doncs que vagi molt bé, Mariona, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
Tenim amb nosaltres el nostre col·laborador Jaume Pont per continuar coneixent més a fons la història teatral de la nostra ciutat, que ja estem veient els darrers programes, que n'és molta i molt interessant anar coneixent ara, a més que ja ens apropem doncs, allò que tenim com més recent. Recordeu que l'últim dia que ens va visitar el Jaume vam acabar de parlar de la primera etapa del Centre Parroquial Sant Vicenç i avui, tal i com ja ens va avançar l'últim dia, el Jaume ens començarà a parlar del Centre Parroquial La Puríssima, que esdevindria posteriorment el grup de teatre La Palestra i, com hem avançat al principi, més endavant esdevindria el Teatre del Sol. Bon vespre, Jaume.
Què tal, Carlota? Bon vespre. Els oients també, bon vespre. Doncs sí, efectivament, anem una mica així endavant i endarrere perquè jo crec que és interessant explicar aquest període després de la Guerra Civil, en què hi havia com bastantes similituds entre els diferents grups de teatre i perquè a partir dels anys 60 hi ha un trencament important, que ho hem explicat alguna vegada, i que es canvia la manera de fer teatre i, per tant, doncs una mica anem fent aquesta circulació en paral·lel dels diferents grups.
Perfecte.
I a més, ens quedarà també, que tenim pendent aquí, que explicar el Ciervo Teatre, que també
Exacte.
És un dels grups històrics que ha arribat fins a l'actualitat, però sí el seu període inicial, que vindrà un dia una convidada especial,
Perfecte.
Que molt coneixedora de la història del Ciervo, per explicar-nos expressament. Però avui anem a parlar doncs, del quadre escènic del Centre Parroquial de la Puríssima Concepció, que és el nom oficial de la parròquia. De fet, aquesta parròquia, la parròquia de la Puríssima, es va crear a partir del 1867, perquè recordem que Sabadell, fins històricament, havia acabat a la línia del carrer Les Valls. Del carrer Les Valls cap amunt, cap al nord, tot allò ja era Terrassa, Sant Pere de Terrassa després, i formava part de la parròquia de Junqueras. Fins que, quan la ciutat va anar creixent ja al segle XIX, aquella, la franja, concretament als anys, cap al 1850, a mitjans del segle XIX, es va incorporar a Sabadell, perquè, esclar, la frontera, el límit, diguem-ne, de Sabadell, estava tocant gairebé el terme de veí, doncs es va incorporar a Sabadell. I aquell nou espai que es va incorporar, que va arribar fins a la zona del carrer Vilarrúbies i Ronda Zamenhof, tot aquest espai cap al sud, es va constituir en una nova parròquia i va rebre el nom de la parròquia de la Puríssima. Val? Per això, els orígens de la parròquia és això, el 1867 és quan es va consagrar. Primer, la seu estava a la Casa Caritat, que la Casa Caritat és actualment la plaça de les dones del tèxtil. Allà hi havia la Casa Caritat, que era com un orfenat, que era un lloc, un convent, on s'atenien doncs, els pobres i els orfes. Doncs la capella d'allà primer va ser la seu parroquial i després, a partir de 1885, es va construir l'actual església de la Puríssima. I a la part del darrere hi havia la rectoria, hi havia uns espais on es va començar a crear activitat doncs, de caire catequètic, de caire parroquial. Val? I així va anar funcionant, fins i tot van fer algunes petites obres de teatre, fins que a partir de la Guerra Civil, a partir de 1940, es va reprendre, després de la Guerra Civil, es va reprendre l'activitat i llavors sí que ja es va constituir un centre parroquial com a tal, i en aquell moment l'espai, sembla ser que molts joves acudien en aquest centre, com que els locals que hi havia al darrere eren molt petits, doncs eren totalment insuficients per allotjar l'activitat que hi havia, i van decidir, a través de Pau Maria Llonc, que Llonc ja és un, era el germà d'Antoni Llonc, que va ser alcalde, que va ser el fundador de la, de la joventut de la Faranda, una mica perquè ens anem situant en aquest ambient.
Sí.
Eh? O sigui, Pau Maria Llonc era un parroquià fabricant, per tant, adinerat, que estaven a la parròquia de la Puríssima, i va finançar va estar pagant els lloguers del que era en la cantonada de la via Massaguer amb el carrer, crec que és Escola Pia. No, Escola Pia no, perdó.
No, el de les Carmeles.
Exacte, el de les Carmelides, que no me'n
recordo
com se diu.
Ara no me'n recordo quin és,
doncs allà, a la cantonada de la via Massaguer, que allò havia sigut, no sé si ho recordeu, quan parlàvem de petits locals de teatre, doncs havia sigut el centre, el Casal Català d'Esquerres, abans havia sigut la seu de la Societat Coral l'Americana, i després, durant els anys 30, a l'època de la Segona República, va ser el Casal Català d'Esquerres. I després, amb la Guerra Civil, allò va quedar incautat. Durant uns anys hi va actuar, va ser el Cactus Club, que era CC, i actuaven els Fatxendes. Recordem, vam parlar dels Fatxendes també, doncs l'orquestra aquesta va estar actuant allà. I a partir de l'any 42, doncs, Pau Maria Llonc lloga, Pau Maria, el centre parroquial...
Carrer Garcilaso.
La parròquia, el carrer Garcilaso, exactament.
No m'ha sortit, ho he buscat.
Doncs via Massaguer 55, cantonada amb el carrer Garcilaso, doncs allà hi havia el que es coneixia com l'Americana, perquè havia allotjat aquesta societat coral als anys 20. Doncs aquest espai, que tenia diverses plantes, a la planta baixa hi havia una sala gran amb un petit escenari. No era un escenari entre cometes, eh? No era un gran escenari, però era un petit escenari. Doncs allà és on es va començar, on aquest grup que s'havia iniciat ben bé en la rectoria, doncs va passar a partir del desembre de 1943 a l'Americana, i van fer la primera actuació al Nadal de 1947, evidentment, què van fer?
Els pastorets,
que llavors era... o sigui, estem en aquesta època que, com que Folch i Torres tenia una vinculació catalanista, no era gens ben vist per la...
Per el
franquisme, en aquell moment, en un moment tan dur com era l'any 43, doncs van, en lloc de representar els pastorets, van representar els pastorets de Folch i Torres, però li van posar el nom de l'Estel de Natzaret. Però realment estaven representant els pastorets. I ho van fer conjuntament, perquè aquest grup de joves encara era molt incipient i havien fet poc teatre, ho van fer conjuntament amb la Congregació Mariana, que, si recordeu, eren Joan de la Creu Ballester, amb Valentí Mestres, tota aquesta colla de joves, llavors, que després fundarien la Joventut de la Faràndula, i que ja des del 1940, o sigui, just acabar la Guerra Civil, ells ja havien començat a representar de manera itinerant els pastorets a diferents teatres de Sabadell. Doncs, conjuntament, aquest grup nou que sortia i els de la Congregació Mariana van fer aquesta actuació de l'Estel de Natzaret, que era els pastorets. Imagina't tu com eren les coses, que havent-hi Pau Maria Llonc, que era un senyor potentat, era un fabricant d'aquests de pes i tot, no podien, o sigui, tenien por de què? De posar Folch i Torres.
Clar.
I tot això, eh? Vull dir, una mica perquè entenguem aquests moments tan...
Bueno, clar, la dictadura estava en ple...
Exacte.
No? Vull dir que...
Doncs així va ser com, durant aquests principis d'anys 40, algunes de les persones que van formar part del grup, doncs va ser en Josep Algarsuari, Joaquim Gil, Ramon Sanauja, Antoni Rivera, Frederic Uller, posteriorment en Miquel Viader, i també les germanes bessones, i al tanto aquest nom, Francesca i Lluïsa Forrellat, ja a partir de 1950. I durant aquests anys 40 van anar representant les obres típiques de teatre catòlic, de lluites rurals, el plet d'en Baldomero, el Don Gonzalo i l'Orgull d'en Jec, i algunes obretes d'en Folch i Torres d'aquest tipus. I tot i això, ja a finals dels anys 50, van començar a incorporar algunes obres en castellà, ja amb una mica més de qualitat per l'època, com era La Casa de la Troia o Foc Nou, també. Val? I sí que també, cap a finals dels anys 50, s'incorpora també, hem parlat de les germanes Forrellat, de Miquel Viader, s'incorpora un altre personatge molt important, que és el senyor Enric Gallamí, que, perquè ens situem una miqueta, era el senyor Gallamí era el propietari de la perfumeria que hi ha en el carrer de Gràcia, cantonada amb carrer... hi havia, ara ja no hi és, cantonada amb carrer Sant Quirze, que ara crec que hi ha una botiga de... una empresa de menjar així d'entrepans i tot,
sí.
Doncs allà hi havia una perfumeria, que era la perfumeria del senyor Gallamí. Si passeu per allà veureu que la façana és tot, té tot un estil com una mica d'eco, i és tota, jo no sé si està catalogada, però diria que és un element patrimonial destacat, i que si no està catalogada ho hauria d'estar. Doncs aquest, el Gallamí, Enric Gallamí, era el dependent d'aquesta, el propietari d'aquesta, uh-huh, d'aquesta perfumeria. Val? I el senyor Gallamí s'ha de dir que per tots aquests joves, i ara era una persona ja adulta, doncs, més gran que ells, segons diuen Salvador Fiter, que és un dels que va formar part posteriorment també d'aquesta colla del centre parroquial de la Puríssima, doncs el senyor Gallamí era, per tots aquests joves, no solament el director indiscutit, indiscutible del quadre escènic, sinó que durant més de 10 anys fou el mestre i el pare pedaç de tots. Era tot un senyor, home de preclars qualitats humanes i espirituals, sembrar cordialitat, sinceritat i simpatia. O sigui, que era un model per tots ells. I a part de que en sabia de teatre i va ser un mestre teatral que, vaja, jo crec que amb allò que explicàvem d'aquella, alguna vegada ja ho he explicat, de com els amateurs s'han anat traspassant doncs, tots els coneixements,
sí.
Jo crec que aquest senyor és una d'aquelles persones que
va deixar llegat
i que va deixar petjada, val? Perquè realment ell va ser un dels que va impulsar o va fer la majoria d'obres de teatre del quadre escènic de La Puríssima. La qüestió és que a finals de 1950 aquell espai que era un cafè amb un petit escenari, com que l'activitat doncs, teatral anava prosperant, amb el suport de Pau Maria Llonch, doncs van reformar tot aquell espai, van arreglar l'escenari, van poder afegir doncs, un teler per poder fer els canvis de decorat amb una miqueta més de recursos, i alhora van ampliar la platea fins a 200 butaques, butaques. Per tant, bé, doncs almenys ja van millorar una mica l'espai. I també el grup de joves van anar doncs, agafant tota una sèrie d'influències doncs, pel seu interès cultural del cinema, procedent sobretot doncs, de pel·lícules de Hitchcock, que doncs els va anar com cultivant.
Introduint.
I tot això ho anaven plasmant en les obres de teatre, uh-huh, que estaven preparant. I a més, en el voltant de les germanes Forrellat, doncs es va crear a casa seva, en els coberts, doncs es trobaven tot aquest grup de joves i feien tertúlies, llegien poesies i compartien doncs, totes les inquietuds intel·lectuals i culturals que tenien tots aquests joves. De
per tant, no només va quedar només a les obres
que feien, sinó
tot l'entorn, no? Tota l'àurea que es va crear al voltant d'aquest grup.
Efectivament. I així va ser com d'aquí en sortiran, doncs això són les llavors on creixerà doncs, tot un arbre més important que pel temps que tenim, veurem el proper dia.
Una de les coses que hem anat coneixent, que potser pels oients cada vegada menys conegut, és la sustentació dels grans capitals de Sabadell, de tots els grups de teatre que es va tirar endavant per persones, no? Que això ara no ho veiem tant, no? Però que tots aquests centres parroquials al final eren empresaris o tot, que decidien apostar.
Si vols, un dia t'explico que hi ha un pacte entre tres persones. Per una banda, l'Església, per una altra banda, aquests fabricants amb un to catòlic, i per altra banda, un grup de classe mitjana, que són aquest, per exemple, l'Enric Gallamí, tot aquesta, les Forrellat, i és com una coalició entre aquests tres grups que van permetre que fer coses en català, coses que potser estaven prohibides, doncs les van poder anar fent perquè doncs, tenien aquesta cobertura doncs, de l'Església i d'aquests potentats que tenien un toc catalanista dintre del que era el franquisme.
Val, perfecte, doncs amb aquests inicis ho deixem aquí i coneixerem més endavant doncs, el que esdevindrà la palestra i finalment el Teatre del Sol. Moltes gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El proper dissabte 8 de febrer, a les 9 del vespre, al Ciervo Teatre estrena Peter Pan, una comèdia basada en les aventures d'en Peter Pan, la Wendy i els seus germans al màgic i meravellós país de Mai Més. O almenys aquesta era l'obra que es volia representar a una companyia de teatre fins que tot li comença a sortir malament. En aquesta història, la realitat i la ficció es barregen per donar-nos la versió més còmica i surrealista d'aquest meravellós clàssic infantil. Per conèixer una mica més sobre aquestes aventures de Peter Pan i Peter Pan, que aquestes, em sembla que ja té a veure aquesta diferenciació de lletres amb el que anirà passant a l'obra, però també de la companyia de teatre tenim amb nosaltres en Carles, el seu director, el director de l'obra, l'Adrián i l'Ester, que són dos dels membres del repartiment de l'espectacle. Bon vespre a tots tres.
Bon vespre.
Primer de tot, gràcies per compartir aquesta estoneta al programa. Som-hi, sense fer gaires spoilers pels oients, però què ens podeu explicar de Peter Pan? Quin és el seu argument?
Bueno, l'argument bàsic de l'obra és que és l'obra de Peter Pan. Aquesta és la intenció, de que la gent que vingui, en el fons, es podria dir que veuran l'obra de Peter Pan, però no del tot. Començaran a sortir problemes, l'obra comença a fallar, ja tenim actors amb més habilitats actorals i altres amb menys habilitats actorals.
Val, però el fil conductor de tota la història acaba sent doncs, la ja coneguda història de Peter Pan.
Correcte. En el fons, els espectadors podran veure l'obra de Peter Pan.
Vale, o sigui, un dos per un, quasi, no? Recordar una mica la història de Peter Pan, però també disfrutar d'aquesta comèdia. Això, ens comentàveu que el que comparteixen Peter Pan i Peter Pan és l'argument. Alguna cosa més, personatges, aquí en tenim dos, però són els mateixos que l'obra ja coneguda de Peter Pan?
Bé, sí que respecten, no?, els personatges principals, però bueno, al final nosaltres som actors que interpretem actors, no? L'obra és com aquell meme de que diuen si no tens un amic que fa això
és que ets tu.
Llavors sí que tots encarnem algun arquetip, no, de persones que fem fem teatre amateur. I és això, sí, per exemple, no, sempre hi ha algun, sempre has compartit moments, no?, amb alguna obra de teatre en què els dos protagonistes estan enrotllats. No. O coses d'aquestes, o sempre hi ha algú que li costa més aprendre's el text, algú que té pànic escènic. Doncs llavors nosaltres fem això, no?, portar a l'escenari aquests arquetips que de vegades són coses que queden a cametes i que el públic no les veu, doncs també les portem. Llavors tota la gent que està ficada en aquest món doncs també es pot identificar
a ell mateix o algun company o companya amb el que hagi compartit grup. Esther, tots aquests arquetips de personatges del món del teatre amateur a la vegada són personatges de la típica història de Peter Pan. Apareixen tots? Alguns no apareixen?
Apareixen els personatges principals de Peter Pan apareixen, però clar, alguns personatges estaran millors actuats que altres, perquè el personatge actor, diguem, pues, també se l'ha de veure a través del personatge de l'obra.
Clar, el que ens deia l'Adrián, no? Suposo que aquestes mancances o habilitats de cada actor es veuen a través doncs, el personatge que fa de Peter Pan, de Capità Garfi. Com s'ha jugat aquest equilibri entre... Ah, perquè és com una mica de metateatre, no? Com s'ha jugat aquest equilibri de fins a quin punt hi ha actor, fins a quin punt hi ha personatge?
Ha estat complicat, la veritat, com a direcció, ja que al ser també la meva primera direcció d'una obra de teatre, clar, jugava amb aquests canvis. També som tres directors els que ens hem involucrat en aquest projecte, jo només sóc un d'ells. Ha estat complicat marcar aquesta frontera de cara que la gent que ens vingui a veure vegi en moments molt clarament el personatge com a tal de Peter Pan i en un altre es vegi totalment desdibuixat aquesta idea. Clar. De cada cop desaparegui aquest personatge i vegis l'actor que l'està interpretant, no el personatge real.
Déu-n'hi-do, suposo que a base d'assajos això s'ha anat trobant també per part de l'equip del repartiment. En aquest cas tenim dos personatges / actors aquí. Ens podeu fer 5 cèntims del vostre?
Bé, el meu és el Janís, que és un noi que està allà, no? És el típic actor que va provar teatre, però el problema és que no té gaire memòria i no s'ha pres el paper.
Vale. I de la història de Peter Pan?
De la història de Peter Pan, ell interpreta el John, que és el germà mitjà, i el senyor Smith. Llavors, està allà tota l'obra jugant, no?, entre ser un dels dos personatges, però també alhora amb el seu hàndicap de no saber-se el paper i tenir dificultats a l'hora d'actuar.
Déu-n'hi-do. En el teu cas, Esther?
Jo faig de Laura, que és una nena amb por escènica.
Déu-n'hi-do.
I una cosa que jo no he tingut mai, llavors era com molt nou per mi. I el personatge que interpreta la Laura és la Queca, una de les nenes perdudes.
Vale.
I que està allà perquè, el seu tiet és part del repartiment i va dir, tu surts, així et perds la por. I pues, no funciona gaire, però s'intenta. No.
Bueno, com una teràpia de xoc, però que costa una mica quan passa de veritat. Carles, amb quines dificultats o quins problemes van apareixent? A part, entenc que dels arquetips aquests que hem dit ja que el propi actor ja té alguna dificultat, hi han dificultats externes que van apareixent perquè l'obra es vagi torçant?
Sí, apareixen dificultats externes a part dels propis actors. És que també es veu involucrat l'equip tècnic de l'obra, dins de la pròpia obra.
Vale.
Amb la qual cosa, tot això acaba encara dificultant més la feina dels nostres pobres personatges per tirar l'obra endavant.
Que aquelles coses que si no podien anar més coses malament, doncs no, sempre n'hi ha una que va pitjor que l'anterior.
Exacte, igual que fem els arquetips dels propis actors, també l'arquetip dels que van darrere. De l'actuació, clar. També et trobes amb aquell tècnic que deia que ell tenia raó sempre, amb la qual et muntarà això a la seva manera i ja pots discutir-li que el foco aquell anirà allà encara que tu no el vulguis.
Exacte. De Peter Pan vam poder veure un avançament a la gala de Sabadell Aixeca el Taló d'enguany i la resposta del públic va ser meravellosa. No sé si us ha posat una mica de pressió perquè aquells 5 minuts van funcionar tan bé cada cop i volta, no? Com anirà tota l'obra sencera?
Sí. De fet, de cara a aquells 5 minuts, ja vam fer una adaptació d'una escena per poder-la portar allà a la gala, i veient la resposta al públic, el propi guió d'aquella escena es va veure modificat per tal de que els moments de la gala, que la gent pugui recordar, tornin a sortir, perquè hi havia cosetes que no teníem clar si acabar-les deixant 100%.
Doncs mira, va ser gairebé un experiment que us va funcionar en aquest sentit per saber com funcionaria l'espectacle.
Va funcionar, i a més el que ens va com tranquil·litzar és que és una obra que és un gag darrere de l'altre, no? I és, ara passa una cosa, després passa una altra. I quan fas comèdia, clar, fer riure costa molt. I veure que la gent és riu. Passant 30 segons, fas una cosa, torna a riure, i estàs rient tota l'estona, dius, va, funciona, perquè, no? Clar. De vegades, quan fas aquest tipus d'obres...
Si serà de massa, no? Que arribarà un moment que dius
sí,
fins
si és
aquí,
massa,
però
si
no.
És, no? També a l'hora de fer aquest tipus de... La comèdia és ara et faré riure, riu, és com... us esteu rient de les meves desgràcies, no? És com el pallasso és el que més gràcia fa, és el que no li surten les coses, no?
Exacte.
Mira, cauré ara que hi ha aquí una pela de plàtan. No, és... Hòstia, no he vist la pela de plàtan, pum.
Clar, sí. Quina va ser la motivació per portar, o per, en aquest cas com a repartiment, també per sumar-vos-hi, en aquesta... esbojarrada història de Peter Pan?
Bueno, la idea original prové de farà uns quants anys, de que em va arribar una producció anglesa que tenien aquesta idea i va ser, m'encantaria poder portar això aquí. Vam trobar el guió original d'aquesta obra, el vam poder traduir al català, de manera que això... El vam adaptar als requisits dels tècnics del teatre, perquè hi havia molts gags que el teatre que teníem no eren possibles de fer, de gota que no teníem els mecanismes ni els diners per poder fer-ho. Per tant, vam haver d'anar-los a readaptant, recondicionant, i mira, mica en mica, al final, vam tenir un projecte fet i vam dir, vinga, és el moment de fer-lo.
Molt bé. Com a repartiment, com ha estat això de viure aquesta esbojarrada història?
Sí, jo tinc la sensació de que ja han passat molts anys des que el Carles em va venir un dia, estàvem assajant, i em diu, escolta, que tinc un projecte no sé què, he pensat en tu, i tinc la sensació que no sé si va ser just abans de la pandèmia o poc després, perquè sí que fa bastant de temps i de vegades era com esperar a veure quan ve el Carles i ens diu que,
alguna cosa d'allò,
alguna cosa que ens va dir del projecte aquell de Peter Pan.
No, en el meu cas, el Carles és el meu germà. Llavors, des del principi que van començar a tenir la idea de fer-ho, ja em va dir, buah, m'agradaria molt que fessis aquest personatge. I vaig posar amb ell l'obra original i va ser un riure general, no podíem parar de riure. I li vaig dir, compta amb mi, sí o sí. Com que si m'has de posar a fer de paret o d'arbre.
Exacte, és igual. Sí, que xulo també que tot l'equip hagi tingut, no?, aquesta... Bueno, per això, perquè al final suposo que sent membres d'una entitat teatral, de cop i volta dius, clar, és que això ens passa segurament a totes les millors cases. Sí. Trobem aquests arquetips de personatges.
Sí. De fet, l'obra és tant una paròdia del teatre amateur com un elogi a aquest teatre.
Totalment.
A totes les dificultats que has de passar per tirar una obra endavant i tots els problemes que tens, doncs fa un recull de tot això, ho intenta transmetre en una obra de teatre.
Clar, el que passa que suposo que a la realitat al final te n'acabes sortint millor de totes aquestes dificultats.
Espero i desitjo que sigui així.
Que sigui així. I esperem que, si n'hi ha algunes durant aquestes representacions, que les pugueu incloure, que quedaran més dissimulades. Se'ns acaba el temps per aquesta entrevista, però no vull marxar sense recordar als oients com poden gaudir d'aquesta obra de Peter Pan. Si no m'equivoco, com dèiem, es podrà veure els caps de setmana 8, 9, 15, 16, 22 i 23 de febrer al Teatre del Ciervo. I per aconseguir les entrades han de fer la reserva a través d'un telèfon, que és el 627-769-165. Si no ho heu recordat, a l'Instagram del Ciervo hi ha tota la informació per aconseguir les entrades. Moltes gràcies a tots tres i molta merda per l'estrena.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs amb aquesta sintonia només pot voler dir que ja tenim a punt a l'Elvira amb les seves recomanacions teatrals, així que no perdem més temps i ens endinsem en el Teatre de Barcelona. Bon vespre, Elvira,
hola,
com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs mira, cap a Barcelona tot sovint.
Clar, jo crec que ja t'han de fer un seient al tren,
quasi
també,
sí.
Per anar tan sovint a Barcelona.
Barcelona, i tant.
Molt bé, doncs Elvira, avui ens portes els comentaris sobre dos muntatges teatrals. Parlarem dels contrabandistes de llibres de Daraïa, no sé si ho he pronunciat bé,
sí,
però bueno, un acte de resistència col·lectiva contra el règim i la censura que es pot veure al Teatre Nacional. Uh-huh. I també parlarem de Tres Porques, en aquest cas a la Sala Beckett, uh-huh, que és la deriva perversa d'un conte infantil, uh-huh, una visió àcida sobre la desconnexió entre l'alegria del consum, però també la brutalitat de la producció d'això.
Exacte.
Que consumim.
Sobre els Tres Porquets.
Exacte.
El conte conegut dels Tres Porquets. Doncs, com deies, és a la Sala Beckett, Tres Porques, en aquest cas són tres noies, tres actrius, que són de la companyia Elege, que enguany justament és resident de la famosa sala del Poble Nou. Una original proposta que, tot rient i divertint, és una crítica al consumisme, al sistema laboral, al mercat immobiliari i, sobretot, al sacrifici descontrolat dels animals. L'obra es basa, com hem dit, en el conte dels Tres Porquets, posant d'una manera molt particular la situació d'un escorxador. Les porques saben que seran sacrificades, també els porcs ho saben, però continuen volent fer-se un habitatge, tal com és el conte, i treballen perquè no les puguin matar. El llop serà el capitalisme, que tot ho engoleix, en aquest cas. Després d'un començament bastant insòlid, tot és molt insòlid, en l'obra, les tres actrius representen a les tres porques, que també poden ser tres treballadores d'un escorxador. Sense pràcticament cap paraula, tot és mímica, aniran representant a la seva manera el conte i al mateix temps denunciant les condicions precàries de les indústries de producció. Al mateix temps, una veu en off, reforçada per uns escrits en una pantalla, va explicant i donant mil dades sobre la vida i la mort dels porcs. Milers de porcs cada dia maten. De com funcionen els escorxadors i també van relatant el que fa i pensa cada porca que viu i que està actuant a l'escenari. Cada porca en el seu paper. La que fa la construcció més pobreta, la que fa la dels totxos, ho va desxifrant així. Finalment, es pot veure i sentir a una treballadora real d'un matador industrial explicant les hores que hi treballa i les condicions poc reglamentàries que estan establertes. Detalls que també passen a moltes altres indústries que es treballa en forma de cadena.
Només l'alimentària, sinó...
Amb totes les...
Podríem anar traient indústries i em sembla que ens trobaríem segurament amb alguna
moltíssimes,
cosa similar.
Exacte. Uh-huh. Aquestes hores, 8 hores de treball sense parar, sense quasi venir a aixecar-te, amb cadena, que si t'aixeques doncs ja et ve la peça i se'n va doncs, pilotant la feina, Bé, és això. Dir que la funció, dir que és original, jo diria que és poc. És molt, molt, molt original. És una denúncia clara i rasa de com funciona un degollador. I també la desmitificació d'un conte que justament es basa en el capitalisme i en els mèrits personals de cadascun per manar en el món. Unes molt bones interpretacions amb una mímica extraordinària de la Laia Alberg, la Maria Hernández, la Mar Pawlowski, dirigides per Enric Balbàs i Carla Tobias, amb l'autoria de Pau Massaró. Aneu-hi, segur que us sorprendrà gratament. Estarà programada fins al 16 de febrer.
Val, doncs mira, aquest mes de febrer...
Encara s'hi pot anar.
Encara s'hi pot anar a descobrir...
A riure...
A les tres porques.
Sí, exacte, a les porques.
Molt bé, doncs ens n'anem cap al Teatre Nacional.
Una de més seriosa.
Molt bé. Però també déu-n'hi-do la denúncia que hi ha darrere,
sí,
no?
Sí,
em sembla
sí.
Que les dues, en aquest cas...
I tant.
Ben reivindicatives.
Sí, totes dues. Els contrabandistes dels llibres d'Araia, a la sala Tallers del TNC. Un projecte de la companyia d'Aubel Sec que dirigeix Mercè Managuerra. La Mercè Managuerra, quan va llegir aquest llibre, li va agradar tant, fa anys que el va llegir, que va dir, això s'ha de portar al teatre. I ja abans, sempre parlem de la pandèmia perquè va marcar doncs,
exacte,
una època...
Exacte, sembla una època.
Sí, doncs abans de la pandèmia ella ja tenia el pensament de portar-la en escena i ara finalment ho ha pogut portar, ja et dic, en el Teatre Nacional. Una punyent funció que l'ha dirigida Ivan Bernal, Beltrán, perdona, amb dramatúrgia d'Albert Tola i també el mateix d'Ivan Beltrán. Un text colpidor i real treta de l'obra de Dauphine Minoy que tracta sobre la guerra de Síria. Posant com a mostra la biblioteca secreta i subterrània que uns joves van habilitar a la ciutat aquesta de Dayara. Una de les ciutats més devastades per la guerra, per les guerres d'aquell país que n'hi ha hagut diverses. Els joves recollien els llibres que trobaven pels carrers i a les cases derruïdes després dels bombardejos i els recollien tots, estiguessin com estiguessin, i més a més, si ho sabien, posaven el nom de qui pertanyia a aquell llibre. Si ho trobaven en una casa i sabien de qui eren els propietaris d'aquella casa, en la primera pàgina posaven el nom. I els portaven amb aquest amagatall a sota de la població, que així la gent del poble podia llegir d'amagat i es podia preservar la cultura siriana i mundial que llavors estava prohibida. Molta gent va llegir i es va poder conservar la cultura literària gràcies a això. Si l'obra va ser escrita per la periodista nascuda a França amb pare sirià, segurament per aquesta raó la funció la presenta un altre periodista, la sabadellenca Laura Rossell. Ella explica les circumstàncies cruels de la guerra, reforçada en molts moments en audiovisuals, on es poden veure imatges reals dels fets explicats. I altres primers plans de la periodista i actriu, i també dels tres actors sirians que l'acompanyen. Ells van escenificant algunes batalles, la destrucció de les ciutats i la recuperació dels llibres. I com els amagaven, entre totxanes els amagaven. També intervenen alguna vegada parlant el seu idioma, o sigui el sirià, i també el nostre perquè s'entengui, i explicant les seves experiències i sentiments. Acaba l'obra citant el canvi que actualment ha fet Síria, que des de l'any 2000 estava sota un règim autoritari i genocida de Bashar al-Assad, i que el passat 8 de desembre, és tan recent, ja ho sabem, les forces de l'Exèrcit Nacional de Síria, després de grans esforços, van poder derrotar el director, que va fugir a un lloc desconegut de Rússia. Apunten també un futur incert, perquè no saben com acabarà tot això. No és tot tan bonic com a vegades ho veiem per la tele. És molt incert el que pot passar entre ells. Una proposta de teatre documental ben necessària i que ajuda a conèixer molts detalls de la trista situació i guerres de Síria, que se'n surt, jo diria, amb una tristor per saber aquesta trista situació d'aquell país. Aquesta està programada fins al 9 de febrer.
Per tant, aquest cap de setmana, cap al Teatre Nacional, a veure aquesta obra, com diem sempre, doncs una proposta que demostra més que el teatre a vegades no només és per passar l'estona com a espectador, sinó també per conèixer més coses i més mons.
És documental, eh? Sí. No és una obra de teatre que actuïn massa. Uh-huh. O sigui que s'hi ha d'anar amb aquesta idea, que no és veure una obra espectacular, sinó que va relatant uns fets.
Molt bé.
Però que és interessant, com deies, de saber-ho.
Exacte. Perfecte, doncs moltes gràcies, Elvira. Ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres, adéu-siau.
Que vagi bé. I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web i a l'aplicació de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.